Si l'1% de les persones passés per una experiència de mort conscient a la meitat de la seva vida, canviaríem el món per a bé, acabarien les guerres en tan sols una generació. Si cada persona tingués el valor d'enfrontar-se a la seva pròpia mort, la humanitat superaria el terror que produeix la sola idea de la Dama Negra i amb això guanyaríem passar per la vida amb una qualitat incomparable. Si tan sols l'1% de les persones tingués aquesta experiència, això seria suficient per transmetre la coherència que genera a l'altre 99% i empeny així cap a un món més humà. Són paraules del doctor Josep Maria Farriglia, tota una autoritat internacionalment reconeguda sobre temes vinculats amb el que es coneix com estats expandits de consciència, antropologia cognitiva i substàncies psicoactives. Avui ens acompanya el Lingües Perfecte. Doctor, molt bona tarda.
Bona tarda.
De fet, el que ens passa és que vivim d'esquenes a la mort i això ens fa una por espantosa.
Sí, efectivament. És a dir, és absurd, no?, inclús de pensar-ho, perquè si hi ha algun fet absolutament segur en qualsevol vida humana és que al final hi ha la mort. Vull dir que ens espera aquesta porta d'una manera o altra. Aleshores, és absurd no preparar-s'hi, no? Vull dir, sapiguem que és l'únic ineludible, però el nostre món actual, tan atrapat per aquest patró consumista, no?, del consum, de la identitat, de la previsió, de la, pues, tot el que té a veure amb aquest fet misteriós de la mort, imprevisible, per altra banda, doncs se'ns fa indigerible, no? I d'aquí que, mica en mica, pues, la vida es va convertint en un absurd, perquè si l'únic que hi ha inevitable no ho volem mirar, llavors la resta és pues, paper mullat, com se sol dir.
Tot i la por a la mort, però moltes, la majoria de cultures han viscut i tenen experiències molt vinculades, per exemple, al trànsit, a l'èxtasi, com a part inherent, em penso, de l'ésser humà, perquè això forma part de la nostra pròpia naturalesa, aquesta búsqueda de transcendència.
Sí, exactament. És a dir, la major part de societats, i en aquest sentit Occident és una excepció, en absolut és la norma, la major part de societats, les persones es vinculen o es vehiculen, diguéssim, estructuren la seva vida al voltant del que en antropologia n'anomenem rites iniciàtics o rites de pas. No? Mm. Aleshores, aquests rites de pas puntuen la vida de les persones i cada individu, pues, al llarg de la seva vida passa dues o tres vegades per un rite de pas, pues, que marca l'entrada a la vida adulta, per exemple, l'entrada a la vellesa, i cada un d'aquests rites de pas, i això és un fet arquetípic, és un fet universal, no? Doncs implica la mort de l'individu, allò que era fins aquell moment, allò que era des del punt de vista d'identitat social, d'estructura psicològica, inclús de determinació emocional, doncs, diguem, és morir el que era l'individu fins aquell moment per poder-se regenerar i seguir vivint en plenitud, doncs, mirant endavant, no atrapat pel passat, no? I, esclar, i com que la nostra societat, com dius molt bé, ens hem deixat prendre o hem deixat dissoldre'ns aquests rites iniciàtics amb tot el que impliquen de dissolució d'un passat, de tancament harmoniós, no? Vull dir, sí, tancament sí, saludable d'un passat per poder-se regenerar mirant endavant, doncs cada vegada el passat ens pesa més, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu.
Com tornar a aquest estat d'expansió de consciència i de quina manera, i a més vostè és tot un expert en la qüestió perquè n'ha treballat moltíssim, tant amb estudis sobre el peyote o la ayahuasca com fins i tot amb l'LSD, fins a quin punt aquest tipus de substàncies les hem criminalitzat i en canvi no les estem aprofitant o no les sabem aprofitar per tal d'ajudar-nos a fer aquest procés?
Sí, exactament, tens molta raó. De fet, aquestes substàncies i altres moltes, no? I no només substàncies, també hi ha tècniques...
Uh-huh. De respiració, tècnica... sense anar més lluny.
Sí, exactament, diguéssim, que diguem, vaig crear la tècnica de respiració dolorènica que indueix aquests mateixos estats d'expansió de consciència, no? I revisant l'efecte i la, diguem, les visions i el tipus d'experiència i de revisió biogràfica que expliquen les persones, que hi ha més de 6.000, gràcies a Déu, que han passat per aquesta experiència amb la respiració lorènica, són experiències pràcticament idèntiques a les que relaten les persones que han tingut una mort clínica i que els nostres cardiòlegs les han recuperat per la vida després de passar uns minuts, o a vegades bastants minuts, no?, en estat de mort clínica, i un 20% d'aquestes persones que, que ara se'n diu experiències properes a la mort, uh-huh, o experiències de mort clínica, es diu, no? Llavors el que relaten és pràcticament el mateix que relaten les persones que passen per aquesta experiència propulsada per la respiració dolorènica i també per substàncies, no? De fet, pràcticament totes les societats, com dèiem fa un moment, excepte la nostra, doncs tenen instaurat d'una forma segura i inclús amable una sèrie de rituals que sempre impliquen un estat d'expansió de la consciència, un estat modificat de consciència, sigui per tècniques químiques, diguéssim, de prendre bolets o plantes, sigui per tècniques de respiració, sigui per danses, com a Àfrica, vull dir que hi ha moltes danses extàtiques i catàrtiques, no? I això és el que els permet seguir vivint en plenitud, no mirar endavant i amb alegria. Aleshores, aquí a Occident, a l'haver criminalitzat totes aquestes substàncies psicoactives, ha sigut, jo diria, que una aberració històrica, no? Perquè ha impedit precisament, o fins ara, perquè sembla que ara està començant a calmar-se aquesta situació tan absurdament extensa, ha impedit poder experimentar amb aquestes plantes i que es creïn uns rites de pas, uns rites iniciàtics, uns rites de regeneració, que siguin pròpiament occidentals, contemporanis, en fi. Diguem, el que procuro fer, portant el meu granet de sorra amb els tallers que dirigeixo des de fa més de 20 anys, és això, no? És un intent de reinstaurar uns rites de pas contemporanis amb la nostra tecnologia, diguéssim, sense tam-tams, ni plomes al cap, ni exotismes que no tenen que veure amb el nostre món i cultura actual. I de fet, pues jo ja diria que tard o d'hora, inevitablement hauran de reinstaurar-se aquestes experiències de regeneració, perquè ajuden les persones a viure molt millor, tallen amb molts problemes i molts trastorns psicològics, no sé, agermanen les persones, no? És a dir, avui dia hi ha gairebé el 30% d'Occident que estan diagnosticats de depressió. O sigui que és la plaga més gran que hi ha, la depressió, no? Els estats depressius. I sabem que la depressió, diguem, ve pues, per la soledat i per la pressió social que hi ha, per tenir, per ser, per demostrar, no? I aquestes experiències que sempre són en grup, aquí i a tot arreu del món, no? Doncs precisament afavoreixen el sortir d'aquest estat de soledat i de ser objecte de la pressió social, que és, ja dic, és el que ens porta a aquest estat de tan extensa depressió actual, no? Llavors, per això jo diria que tard o d'hora, hauran de reinstaurar-se, no?, aquests rites. El que passa, bueno, pues que fa un segle aproximadament que es van perdre els rites que llavors eren els que funcionaven, bàsicament pues, perquè el cristianisme els va anar repetint, però traient-los el contingut, no? Però no l'experiència d'expansió de consciència, que implica la mort i regeneració. I ara, actualment, igual que el meu intent, que en això no soc ni, no? Doncs arreu del món occidental hi van havent intents de reinstaurar rites. El que passa és que, clar, moltes vegades són rites pels joves, per exemple, no ho sé, diguem, són com rites molt desestructurats, no? Però no tinc cap dubte que tot el que té a veure amb aquest consum de drogues, per exemple, de forma lúdica i a vegades una mica desbojarrada, i també pues, molta de la violència col·lectiva que hi ha, inclús en camps d'esport, té a veure amb aquesta búsqueda, una altra vegada, de uns marcs que impliquin un sacrifici, que impliquin una experiència profunda, i el que passa és que, bueno, es fa d'una forma anòmala, no?, aquesta qüestió. Però hi ha una búsqueda constant.
Home, aquesta classe que ens hem quedat amb la pellofa. Hem perdut part del contingut, perquè, o sigui, ens hem quedat amb el contingut i hem perdut el fons d'aquest continent, no?
Exactament.
I això és el que caldria recuperar. Vostè ja fa molts anys que va deixar la universitat. Jo imagino que també, doncs, amb aquesta idea de buscar, d'anar més enllà en aquesta recerca, en aquest estudi científic de la recerca dels estats de consciència. Parlem de la Fundació Josep Maria Ferríclia. Aquesta és una fundació en la qual, doncs, es treballa tant, ara parlàvem, per exemple, dels joves. Aquest és un dels focus d'interès important, però no és l'únic, perquè també es fan estudis científics, es fan diferents tallers. Abans n'ha fet menció, doncs, d'alguns d'aquests tallers. Exactament, per la gent que ens escolta, que se sentin, doncs, sí, atrets o tocats pel tema que estem comentant, de quina manera, doncs, poden participar o es poden implicar i què els hi pot aportar a la seva vida? Moltes preguntes, amb una, li he fet.
Sí, per on començo? Per on comencem, no? Doncs, no sé, mira, la manera de, o sigui, la situació que porta el meu nom, que hi ha tot un equip gran de persones que hi col·laboren, doncs, té com a objectiu, diguem, l'objectiu final és aportar un granet de sorra per reinstaurar una vida harmoniosa, una vida humana harmoniosa al context en què vivim, no? Aleshores, la manera de portar a terme aquest objectiu, doncs, és a través d'estudis científics sobre estat expandit de consciència, tècniques per aconseguir, diguem, per propulsar aquests estats expandits de consciència, aplicació en teràpia i també en reorientació d'aquestes experiències a través dels tallers que oferim. Llavors, també reinstaurar valors, no? És a dir, els valors positius, no valors consumistes ni competitius, diguem, els valors constructius, aquells valors que tenen que veure, mira, tu guanyes, jo guanyo, anem a buscar la manera, però a la manera només pot ser aquesta, no? Que tu guanyis, jo guanyis en qualsevol tracte. Doncs aquest tipus de valors constructius i molts altres, també tenim a la Fundació com a objectiu acostar-los a la joventut, i d'aquí que diversos cops l'any ens fem encontres de joves o trobades de joves, en els quals doncs, des de partir de 15 anys ells mateixos s'organitzen, aprenen a organitzar-se, a conviure d'una forma solidària i respectuosa. És a dir, transmetre valors de forma pràctica, no de forma només acadèmica. I a través dels tallers que mensualment oferim a la Fundació, que la major part els dirigeixo jo, altres alguns col·laboradors, doncs, són tallers això per anar reconstruint la vida humana a partir d'aquestes experiències, l'expansió de consciència i d'uns valors ben estructurats. No? Per exemple, ara estava preparant el taller per l'any que ve, hi ha el taller per aprendre a estimar i adéu a les persones i les coses. Mm. No? Perquè un dels problemes que hi ha avui dia és que la major part de persones no sabem estimar amb el que implica estimar de dir adéu, també, no? Que,
clar,
que
quan deixar-la. Estima...
Sí, exacte. Estimar vol dir reconèixer, i reconèixer vol dir agafar i deixar anar. Agafar i deixar anar, que última hora és la llei fonamental de l'univers, no? D'agafar i deixar anar, agafar i deixar anar. Aleshores, doncs, a través d'aquests tallers, no? Aprendre a estimar i de Déu les persones i les coses, el taller d'això de despertar la vida a través de la mort, no? D'aquestes morts ritualitzades. Després també fem un taller anual, és un taller dels que més disfruto fent-lo, que es diu desvetllant la relació amb l'altre sexe amb un mateix. És a dir, que transmitim tots els valors de lo que és ser home i de lo que és ser dona avui dia, perquè hi ha uns valors específics de la masculinitat i de la virilitat, que són complementaris, que no són competitius. I sembla que tot això s'hagi quedat en, no sé, en una discussió a vegades ideològica, que no ve el cas, a vegades pues, com sexe dels àngels, com solen dir. Mm. Aleshores, doncs, bé, a través de totes aquestes ofertes de tallers, d'activitats, de cursos que la Fundació promou, pues, aportem o intentem aportar el nostre granet de sorra, això, per una vida més harmònica, més seriosa, diguéssim, no en el sentit d'avorrida, no, sinó més ferma, de més present i de fugir una mica d'aquesta frivolització de la vida humana que ens està portant això, aquesta epidèmia de soledat que hi ha i que acaba pues, en consum d'antidepressius i de neurolèptics i el que ja sabem.
I tot plegat a Can Benet Vives, al cor del Parc Natural del Montnegre. Qui vulgui més informació, ja sap que hi ha una pàgina web que és www.josep-farigla.org, i a partir d'aquí doncs, pot tenir accés a tota la informació i algunes més de les que hem pogut comentar doncs, en aquesta petita estona de conversa amb el doctor Farigla. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies. Una abraçada a tots els amics andorrans.